Vinga, una pregunta de Trivial, com acabem de posar en el Facebook i en el Twitter. Sabeu a què o a qui respon el nom de Sofonisba Anguissola? Sí, sí, ho he dit bé. Sofonisba Anguissola. La Ruth Tesavella ens ho desvella en aquestes receptes d'art d'avui. Companya, molt bon dia. Hola, Ruth. La Ruth s'ha transformat en R2D2, Carmona. Hola, Ruth. Em sembla que la perdimos, doctor, però la recuperarem ara mateix perquè agafarem allò de les pales, de l'electro, farem txu-txu, i ara el Carmona farà que torni a aparèixer la Ruth Casavella. Sofonisba Anguissola. Quan em van dir la Viviana, mira, que la Ruth et vol parlar d'això, havia dit, de què o de qui? Perquè és que no havia sentit mai. Resulta que Sofonisba, anirem avançant una miqueta de feina, és el nom que tenia la filla d'un general de Cartago, Asdrúbal, d'aquell que es va barallar a les guerres púniques. Estem parlant del segle II abans de Crist, l'any 206 abans de Crist. Cartago, les guerres púniques, Cirta, Asdrúbal, Marnissa, estem en tot aquest entorn. I ja dic, Ruth Casavella, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Deia que quan la Viviana em diu a mi, la Ruth vol que parlem de Sofonisba Anguissola, i jo deia, i això on està, que és un poble del Priorat o què
no,
és?
Home, no.
No havia sentit mai de la vida.
Justament per això em vull parlar. Però abans dir-te una cosa, avui aquest vespre a les 7 de la tarda inaugurem al Centre d'Art, concretament a la tercera planta i conjuntament amb les maquetes d'art romànic, una mostra dels alumnes del Col·legi Maria Maluiner, que han treballat durant tot l'any diversos aspectes del romànic.
Ah, molt bé.
Llavors és una exposició que presenta aquests treballs que han fet nens des dels més petits els més grans.
També reproduccions de monuments d'Andorra?
Sí, hi ha dibuixos, il·lustracions, fotografies i després hi ha reproduccions de maquetes. I s'ha de dir que déu-n'hi-do, la qualitat dels treballs d'aquests infants.
Molt bé, doncs l'enhorabona. Fins quan es podrà veure?
Mira, la tenim fins al 23 de juny a la tercera planta del Centre d'Art. I avui a les 7 de la tarda tothom que s'hi vulgui apropar doncs està convidat.
Perfecte, doncs ja ho tenim... confirmat això.
Molt
a veure, aquesta senyora era una pintora italiana en el tombant del segle XVI al segle XVII i està considerada la primera dona pintora d'èxit del Renaixement.
Correcte. Ja ho has dit tot, ja podem plegar.
Vinga, doncs bona nit, Ruth, que vagi molt bé.
Com deies, és una pintora que neix a Itàlia, Cremona, crec recordar, després morirà a Nàpols, i és una senyora que neix en el si d'una família noble, on el pare, un senyor molt culte, amic de grans personalitats artístiques i intel·lectuals de l'Itàlia del Renaixement, otorga, dona a les seves filles una formació humanística, que inclou tenir classes de pintura. Doncs la Sofonisba, que em costa pronunciar el seu nom, i altres germanes seves, els agrada la pintura i acaben sent bones pintores. Només és ella la que té reconeixement, que triomfa, però sí que és veritat i subratllar que aquest pare que va tenir aquesta visió de donar formació a les seves filles, doncs va fer que naixés aquesta primera gran pintora amb èxit.
Però rara avis, no? Perquè tu i jo, Ruth, hem parlat moltes vegades que la dona en la història de l'art ha estat superpenalitzada.
Totalment correcte. Per això doncs avui volia parlar d'ella, perquè aquesta senyora va triomfar, va tenir èxit, va tenir reconeixement. Pensa que pintors de la talla de Van Dyck o de Miquel Àngel l'admiraven i sobretot se la considerava una gran retratista. Gràcies a aquest do, aquesta capacitat que tenia de retratar, de captar els trets psicològics de les persones que retratava, se la va contractar a la cort espanyola de Felip II. Li van demanar de passar una temporada, estava doncs com a dama de companyia i al mateix temps formava a diverses persones de la cort, doncs els ensenyava a pintar. S'hi va estar 12 anys a la cort de Felip II i tothom que coneixia la seva obra l'admirava i la valorava. Però què passa? Que aquesta senyora quan mort, els seus quadres passen a l'oblit, ella passa a l'oblit i fins i tot com que ella com a dona no podia signar les seves obres, molts d'aquests retrats tan ben fets que ella va fer, doncs se'ls han donat atribucions incorrectes. Què vol dir això?
Algú se'ls ha apropiat, no?
Exacte. Això és un Zurbarán, això és un Greco, això és no sé què, això és no sé quantos. No, els va pintar ella. El que va ser, com et deia, no podia signar-los, doncs els historiadors de l'art, que normalment fins fa 4 dies sempre han estat homes, doncs deien això no ho podia haver fet una dona,
però escolta,
té massa qualitat per ser d'una dona.
Jo ara estic igual una miqueta influït per el tema d'en Brown, però no podia signar-los, però no, segur que les dones que pintaven no posaven ni que fos de forma críptica, secreta, algun tipus de marca per si mai, per sempre poder dir això ho he fet jo?
Em preocupa el que estàs llegint. Hauríem de parlar d'aquelles esses. No, ella no. Ella sí que el que va fer és fer-se múltiples autorretrats on apareix ella tocant instruments.
O ella pintant.
O ella pintant. El fet de que apareixés ella tocant instruments dona informa de l'alta cultura que posseïa. El fet de representar-se pintant és una manera de reforçar-se com a dona artista. I també molt sovint apareixia, retratava jugant a escacs, un joc que evidentment estava reservat només als homes per aquesta la necessitat de ser intel·ligent i de tenir dots d'estratègia que requereix jugar a escacs. Doncs ella també s'hi representa. Però no, les seves obres no apareix cap tipus de signe o de símbol que ens permeti identificar-la de dins. Doncs no és del Greco i és de l'Anguissola. Dir-te que també he triat aquesta pintora per un altre motiu, i és que si tu te'n vas a un dels grans museus del món, com és el Prado, es calcula que hi ha exposades 1.100 obres. Saps quantes obres assignades per dona?
No, però suposo que un percentatge baixíssim, no?
3.
Imagina't.
I totes 3 són d'ella.
Mira.
Llavors, des de diverses persones del Museu del Prado, conjuntament amb diverses historiadores de l'art, que justament estan treballant per dir si un quadre és de l'Anguissola o no, és a dir, tornant-li d'alguna manera les seves obres, van presentar doncs aquestes xifres. Les xifres finalment són objectives. Si tu de 1.100 quadres o 1.100 obres que tens al Prado, només 3 estan signades per dones.
És un 3 per 1.000.
És molt poc. Llavors van proposar una solució que és, a part doncs, de treballar, de dotar de recursos econòmics aquests investigadors, aquestes dones que estan fent aquesta recerca per dir doncs aquesta obra és de l'Anguissola o no, doncs també van decidir muntar una exposició monogràfica. Perquè si tu vas al magatzem del Prado sí que trobaràs més obres, tant de l'Anguissola com d'altres senyores, d'altres pintores, d'altres escultores, perquè les dones no només es limitaven a pintar, sinó que treballaven tots els aspectes de l'art. Llavors es va organitzar una exposició que va tenir el seu ressò ja fa un parell d'anys, per reclamar, per subratllar, de dir, ei, a la història de l'art hi han hagut dones, però s'ha invisibilitzat aquest art, s'ha amagat, s'ha posat sota una catifa, podríem dir, i normalment si tu consultes un manual d'història de l'art, si vas a veure les grans exposicions que s'ofereixen en múltiples museus, doncs no apareixen dones artistes. I s'ha de canviar aquesta visió, s'ha de transformar, i a més hem de pensar que ens ho han inculcat molt. Perquè tu, per exemple, si parlem de pintura rupestre, de les pintures de les coves prehistòriques, tu qui et penses que ho pintava? Qui t'imagines? Què et ve al cap?
Pues no en tinc ni idea.
Un home, no? Potser.
Home, a veure, això sí, clar.
Doncs per què no podien ser dones?
Doncs no té cap explicació, evidentment.
I podrien ser perfectament. Per exemple, també, doncs, si ens remuntem a l'edat mitjana, pensem en aquests monestirs on els monjos transcrivien als escriptòriums, doncs, els llibres, feien còpies, els il·luminaven amb aquestes miniatures fantàstiques. I sempre pensem que eren monjos, però no, també ho feien dones, dones monges. Per exemple, si te'n vas a la catedral de Girona, on es conserva el Beatus de Liébana de la catedral de Girona, aquest Beatus està signat per un monjo, però atenció, també està signat per una pintora, per una monja, que es deia Ende. No en sabem res d'ella, no en tenim ni idea d'on surt aquesta senyora. Però cal dir que en aquests monestirs, en aquests llocs de cultura, també hi havien moltes dones on també feien aquestes tasques d'il·lustració dels manuscrits, dels llibres, dels còdexs. On remarcar això, que nosaltres ens han venut com unes idees, ens han dit unes coses, ens han dit que només ho feien els homes i que les dones finalment doncs, només servim per parir. Doncs no. Doncs al llarg de tota la història de l'art sempre hi han hagut dones que han intentat expressar-se. Cal dir que han tingut moltes dificultats. Ni els pares ni els marits les deixaven.
No seria el cas d'ella, eh? Deixa'm fer-te dues remarques, perquè d'entrada veig que és una dona que neix el 1535 a Cremona i que mor el 1625 a Palerm. Viu
això a Palerm, jo et deia Nàpols i és a Palerm.
Viu 90 anys.
Sí, i es casa dos cops. I amb el primer va ser un d'aquests casaments una mica així...
Arregladets, sí.
Arregladets, però ella s'hi entén molt bé amb el seu espòs, i quan el seu espòs mort anant amb vaixell pateix un atac, mor, i ella doncs es queda molt malament i no tornarà a somriure fins que s'enamora d'un noi més jovenet. Sí. S'enamora i es casarà amb un home 20 anys més jove que ella.
A Pisa.
Fantàstic!
A Pisa. Va anar recte al casament, tot i casar-se a Pisa, eh?
No, però jo ho trobo genial, això.
I tant que sí.
És a dir, encara ara, si una dona va amb un home més jove, sempre hi ha algun rumor, doncs ella ho va fer, i a més el segon matrimoni subratllar que va ser per amor.
Ho deia, i mira si era per amor, que 7 anys després de que se celebrés el centenari de la mort d'ella, el seu vidu va col·locar una inscripció a la tomba on es llegia: a Sofonisba, la meva dona, qui és recordada entre les dones il·lustres del món, destacant en retratar les imatges de l'home. I signava Horacio Lomelino, apenat per la pèrdua del seu gran amor el 1632, i que ha dedicat aquest petit tribut a tan gran dona.
Imagina't. I sobretot això, destacar la seva capacitat del retrat. Ella va ser famosa, reconeguda, admirada per aquesta capacitat. Tu pensa, abans et deia que son pare va tenir molta visió i va formar les seves filles en diverses arts, podríem resumir-ho amb les humanitats. Fins i tot en una ocasió va enviar una carta al gran Miquel Àngel i li va dir: escolta, per què no vens si em fas un parell de sessions pràctiques a les meves filles per acabar doncs d'aprendre pintura. Miquel Àngel no ho va fer, els hi va enviar un dibuix, no va fer les classes, i jo suposo que no les devia fer perquè aquestes noies quan aprenien pintura tenien una limitació. N'hem dit una, que no podien signar les obres, però tenien un altre problema. I és que com a dones no podien assistir a classes d'anatomia, no podien treballar, no podien veure els cossos masculins nus. Aquesta prohibició...
No fos cas, no?
Àlex, va durar fins fa 4 dies a les acadèmies, eh?
Ja m'imagino.
Prohibidíssim, doncs, tenir accés. Sí, però si tu vols esculpir un cos masculí, què fas?
Doncs sí.
Si tu vols pintar...
Evidentment.
Què és aquesta limitació?
Evidentment. Escolta això que punxa el Carmona ara mateix. Retrocedim fins l'any 1986, quan hi havia plena movida madrilenya, un grup que es deia Alaska i Dinarama. Òbviament, Alaska és l'Alaska que tots coneixem.
L'Alaska i Mario.
Exacte, de l'Alaska i el Vaquerizo, doncs l'Alaska. Amb un àlbum que es deia No es pecado, van fer una cançó amb la lletra de Nacho Canut i Carlos Berlanga, que era una mena d'elogi, precisament, a la rebel·lia, a l'oposició als prejudicis i a tots aquells que critiquen la diferència, doncs era una lletra que els hi anava com una plantofada a la cara. Es diu A qui en li importa, i l'has triada avui per il·lustrar...
Jo crec que a l'Anguissola aquesta cançó l'hagués cantat i cridat i ballat com una posseïda enmig d'una discoteca madrilenya en el context de la movida.
Estic convençut.
La il·lustra perfectament a ella i el comportament que va tenir vers la vida i vers l'art.
Ens quedem amb ella. Ruth, moltíssimes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Un petonet, adéu-siau.
Adéu.